En un context d'inflació en què pot haver-hi més descontentament al carrer, més manifestacions de cara a l'any que ve, i està sobre la tarda, doncs, moltes peces que, eliminant el delicte de la sedició amb els desordres públics sobre la taula, doncs s'està preparant el terreny. Aquesta explicació més àmplia jo crec que li és més difícil a Esquerra d'explicar-la. Però el PSOE està preparant el terreny, no? En tocar moltes tecles i no parlar només de la sedició, en aquest cas. Jo crec que el cost electoral del que podia ser la sedició, jo personalment no pensava que es materialitzés tan ràpid, però havia de ser ara. Això ho té bastant amortitzat, i veurem, no? Però el tema de la malversació és el que li pot portar cua, i a més que pot obrir la caixa de Pandora a molts altres casos que pot ser complicat perquè li atanyen al propi PSOE, no? Com el cas de Grinyan, que ha d'ingressar a presó. Per tant, ara, com un anàlisi molt obert...
M'has tret tots els temes de la tertúlia d'avui.
Però és que crec que estan molt vinculats.
Jo crec que m'he perdut, eh?
Estan molt vinculats. No, però és que jo crec que avui és un escenari que tenim tot de temes judicials, perquè és que estan tots vinculats entre ells i m'interessa.
Jo no crec que això sigui casual. És a dir, nosaltres hem viscut una... O sigui, pot ser que sí que hi ha una certa casualitat, diguem-ne, la coincidència temporal just ara, avui i tal, no? Però si obrim una mica, no?, la perspectiva, nosaltres hem viscut una dècada dels anys 10 on hi ha hagut una crisi de règim, un problema de legitimitat enorme, mobilitzacions al carrer, fi, una situació que a la fi se deia, no? Jo es deia la fi del bipartidisme. Ara el bipartidisme sembla que recomposa, el règim polític torna a posar-se en una situació, i de fet en aquest context no és casual. L'altre dia, per exemple, l'entrevista li feien al Pedro Sánchez, estava perfectament situat on no hi havia estat mai des de feia una bona estona, no? Al centre del tauler polític del règim, amb un discurs molt ben trabat, que, com bé dius ara, en el moment en què entra en qüestió la malversació, ja se li desmunta una mica, no? L'altre dia estava en un argument perfecte, és a dir, li deia al PP, no? I avui, de fet, molt...
Que s'alinea amb Puigdemont.
Clar, que s'alinea amb Puigdemont, no? Tots tinc uns a l'esquerra, els altres a la dreta, tal, i aquí jo, al centre centradíssim, reorganitzant. Però això és una dinàmica... Diguem-ne, allò que deies abans, no? De la dimensió judicial, aquesta és la dimensió política. Però el règim és un únic règim polític que està metabolitzant, d'alguna manera, doncs una crisi que ha tingut tots aquests anys, no? Aquí la pregunta pels politòlegs, no?, que ens interessa molt, seria saber si realment això s'està resolent bé. És a dir, que el discurs de l'altre dia de Sánchez, el relat de Sánchez, és molt triomfalista. Jo vaig agafar una Catalunya en crisi, on la gent tal, no? I ara tenim una Catalunya, no?, tranquil·la, que ja no farà manifestacions al carrer, ja està tot resolt, no? Sembla un discurs que aquest té to, però que, clar, després la realitat és la que és, i la gent té les sensacions que té, torna al passat, no?, tornen sentències de coses que s'havien quedat pel darrere, i tal, i no és tan fàcil. Bueno, entenc que Sánchez faci el seu discurs pel seu públic i que això té un recorregut, però també no és tan diguem-ne, no?, feliç, no?, tan de final hollywoodiense com segurament s'estigui predicant, no? I encara hi ha molta crisi molt profunda en les estructures polítiques, bueno, fins i tot a nivell penal, a nivell judicial, que indica, no?, la gravetat de la situació.
Anna.
Home, jo crec que ara és el moment d'una mica de la gesticulació, no? Tothom ha de vendre la moto, i uns han de dir que ho han fet superbé i uns han de dir que ho han fet fatal, i aquesta és la prova. En tot cas, jo crec que no hi ha cap tipus de discussió que la desaparició d'un delicte decimonònic com era el de la sedició, que datava del 1822, o sigui, 200 anys, que era totalment predemocràtic i donava carta blanca als jutges, i és un avenç claríssim. És a dir, parteixo d'aquí, eh? El tema de la reforma de malversació, que ara ha sortit, s'ha de tenir en compte que la malversació també la va canviar el PP, és a dir, es distingia que comporta un enriquiment il·lícit, posar-se diners a la butxaca un mateix o per un familiar o per un amic, i l'altra que es decideix que és malversació quan s'han gastat diners públics, no? Crec que també és important que això quedi clar, que és una cosa i que no, perquè és evident que l'1 d'octubre... passés el que passés, ningú es va posar diners a la butxaca, no? Si s'aconsegueix aquesta reforma, que pel que sembla també PSOE, Esquerra i Comuns tenen mig pactada, doncs jo fins i tot soc del pare, i ara dieu-me allò boja, però que fins i tot Puigdemont podria tornar sense entrar a la presó, perquè sí, delictes, com es diu això, això m'agreujants, el nou delicte creat.
La qualificació nova, que ara jo tampoc no me'n recordo.
Això mateix, no em surt el nom, però bueno, és igual.
Ja desordres públics
agreujants, això.
Això mateix, desordres públics amb agreujants. Clar, no et poden condemnar per una llei, no, diguéssim, per un delicte nou que no existia en el moment dels fets. És a dir, si jo demà es diu que doncs, està prohibit portar uns pantalons negres i tu avui els portes, no et poden jutjar demà per portar-los quan no era delicte. Entenc jo, no s'ha dit això i potser m'estic tirant en una piscina profundíssima, però jo crec que en principi això és el que el sentit comú diu que hauria de ser. No sé, potser sóc molt optimista.
És molt optimista o no? Oriol.
Bueno, jo crec que el delicte en si sí que existia, el que passa és que canvia la tipologia, les penes, etc, etc. Jo crec que és una mica agosarat pensar que Carles Puigdemont, si aquesta reforma tira endavant, pugui tornar sense passar per judici i sense rebre algun tipus de condemna, que evidentment...
No, jo dic sense suposar, passar per la presó, que és diferent.
Cal suposar que no seria tan severa com la dels altres jutjats, però... tant com per no tenir penes de presó. En fi, és una cosa que tampoc fer futurologia amb això és complex. En qualsevol cas, a mi el que sí que em sembla és que no és que Pedro Sánchez s'hagi centrat i sigui el centre del centre, sinó és que el que estem veient és que hi ha una sèrie d'extrems que se'n van molt a l'extrem. Clar, el PP és un partit que, bueno, està boicotejant coses constitucionals, no? Com la renovació dels òrgans judicials. És que això no és mèrit de Pedro Sánchez, és que diguéssim que li ve donat això, és un regal. El PP fa 4 dies representava un recanvi, que era el senyor Feijó, cap a la moderació, i el que tenim és un PP i un Feijó que van cada cop més escurats, que van cada cop més cap a Vox. Per tant, això és un regal pel PSOE, evidentment, perquè el PSOE es va centrant, igual que per Esquerra Republicana de Catalunya, és un regal que Junts per Catalunya vagi cap als extrems. És un regal total, i ho hem vist amb la darrera enquesta de sondejos electorals, que són molt prematurs, o potser no, perquè potser si Catalunya no té pressupost l'any que ve i té un pressupost prorrogat i sembla que anem cap aquí, perquè Esquerra és bastant evident que no té cap mena d'intenció de negociar uns pressupostos, té ganes d'anar al president de la Generalitat a anar al Parlament a explicar una llei del Congrés espanyol, que és una cosa raríssima, raríssima. Però, en canvi, el mateix president de la Generalitat no té cap mena d'interès, cap, a buscar aliats per aprovar uns pressupostos del seu país. I diu que és independentista. És a dir, jo crec que anem cap a una pròrroga dels pressupostos per després de les municipals, en segons com li vagi al senyor Pere Aragonès i Esquerra, convocar les eleccions autonòmiques avançades. Per què? Perquè és que està en un escenari bo, perquè a la seva dreta, el seu Junts per Catalunya, se li va cap als extrems. Igual que el PSOE se li va cap als extrems del PP. Això pel que està en una posició més negociadora, centrada, de buscar equilibris, de buscar acords, que al final és el que jo crec que la immensa majoria de ciutadans valora, perquè ho apliquen a la seva vida privada i per tant considera que l'escena pública hauria d'anar així també, en principi l'electorat ho hauria de premiar, això. Potser no, però la lògica fa pensar que sí, i els sondejos que s'han fet també. Jo crec que la cosa anirà per aquí.
Fixa't que per això deia, no? És a dir, que està, el règim polític està metabolitzant. El que passa és que aquí, durant molt de temps, Convergència...
Quan dieu això de règim, és una cosa molt de Podemos, encara no he entès no, per què li dieu Podemos. El sistema, l'Estat... No,
és una cosa de ciència política.
La política, però no. El règim té un component despectiu
no,
que
no
acabem d'entendre
mai. En ciències polítiques parlem de règims polítics, les democràcies són règims polítics.
Sí, dir, no? Però no ho dieu així, ho dieu amb una altra intenció.
Perquè en règim n'hi ha, a més, no? I de fet, mira, tu els jutges després com jutgen, no? I com hi ha l'Ofer i aquestes coses. Però més enllà d'això, no? Estrictament una qüestió analítica, eh? És a dir, que Convergència tenia una funció, no? Que era centrar el règim polític, és a dir, els processos va afavorir l'alternància de Felipe Aznar, va afavorir... No? És a dir, tenia aquest paper moderador dins del règim polític, no? Del sistema de partits, si prefereixes un terme diferent, no? Però, clar, és que ara estem veient una cosa ben curiosa, no? Que és que les dretes són incapaces de poder articular això. És a dir, ningú imagina a hores d'ara que el Partit Popular, a sobre amb Vox com competència, pugui arribar a qualsevol tipus d'enteniment general, eh? Vull dir, pot ser sobre una llei sí, una votació, un acord, un ajuntament, però a nivell d'obrir un escenari nou polític que sigui semblant a l'anterior, és a dir, que tornem enrere als anys 90, quan PSOE i PP anaven fent alternàncies amb PNB i Convergència allà al mig, i que tot el sistema s'anava cap al centre, això ha desaparegut. Per això dic jo que s'ha de ser bastant ingenu per creure d'alguna manera, otorgar una certa consistència a l'argument de l'altre dia del Pedro Sánchez, que a ell, en aquest context en particular, li va de faula. Però és cert que del que està dient no hi ha molt recorregut a mig terme. És a dir, vale, i quina és l'alternància a tu quan tu ja esgotis el teu, no? el teu recorregut? Perquè el PP no hi és per articular-te. De fet, el PNB, per exemple, ja dona per descartat que no es pot entendre amb el PP. I això el PNB, que no s'ha ficat aquí en cap problema, no? És a dir, que hi ha uns problemes sistèmics, de règim, digues com vulguis, però que són molt complicats.
Sí, però sí, és que si radicalitzen forces que en principi haurien de ser centrals, encara que siguin de dretes, liberals, o sigui, si aquestes forces s'escoren, que és el que passa a Catalunya, amb Junts per Catalunya, és el que passa al PP d'Espanya, i és el que passa als Estats Units amb el Partit Republicà, clar, el sistema democràtic, les alternances, la pròpia estabilitat, la possibilitat d'arribar a grans pactes, es complica molt. Sí, sí.
I tant, i tant.
Mariona, no sé si volies afegir alguna cosa sobre això.
Coincideixo amb la dificultat. Clar, ja no estem parlant d'un sistema en què els acords siguin possibles. L'exemple claríssim és el Consell General del Poder Judicial i com està bloquejat. Clar, quan parlem de qui ha de decidir sobre les futures, bueno, fins a l'últim pas, no?, de les sentències vinculades al procés, doncs tenim un Tribunal Constitucional que no hi ha manera d'acabar de canviar, no? I el PP s'aferra a això. Les alternances... Veurem, també és veritat que el sistema polític espanyol ens ha portat a moltes sorpreses els últims anys i ara mateix tenim un Vox que va caient i un PP que sorprenentment semblava que s'havia de moderar i que està bastant pendent del que digui la presidenta madrilenya, no? Ayuso al final sembla que decideixi el futur de Feijóo. Però, bueno, temps al
temps. Però sumen. El Vox-PP en principi estan sumant. Vull dir que aquí... També podem entrar a un nou escenari que no sigui cap dels precedents on hi hagi una majoria absoluta de, perquè a més hem inaugurat governs de coalició, que era una cosa que no s'havia vist fins aquí. És a dir, que serà molt difícil també d'argumentar que no es pot pactar PP-Vox, no podem fer un govern de coalició, per exemple. Per molt que ens pugui horroritzar molts, però...
Ja ho han fet.
Però
ja no, a nivell autonòmic.
Exacte, ja l'han estrenat per anar provant, no?, una mica. El PP li va de fàbula mentre Vox continua desinflant-se. No?
En fi, segur que en podrem seguir parlant les properes setmanes perquè això anirà per llarg. Abans ho deia la Mariona també, no?, relacionat amb això, s'ha parlat molt també del delicte de sedició, d'aquestes escletxes que pot tenir aquesta reforma del Codi Penal, i també unes altres escletxes que també apuntaves tu, Mariona, són les de la nova llei del només sí és sí, que es va aprovar a finals del mes d'agost i que avui hem conegut els primers casos en què els jutges han decidit rebaixar aquestes penes a acusats per agressions sexuals, escudant-se precisament en aquesta nova llei. Ara de seguida en parlarem amb l'advocada Marina Roig, abans però fem una pausa i de seguida, com dèiem, abordem aquesta qüestió.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Va, guapo, apaga el llum.
Mira tot encès.
Que no, ja veuràs, tanca el llum.
Que no.
O l'apagues o l'apagues. A Rotxat no podem evitar que la factura de la llum us talli el rotllo, però sí que t'estalvis un 15% en el manteniment de la caldera. Contracta-la ara a rotxat.com. En Rotxat, problemes els justos.
Si busques decoració nadalenca per casa teva, Catalunya Plans. Més de 1.000 metres quadrats amb tota la decoració nadalenca per la llar. Ponsèties, avets naturals i artificials, gran secció per les mascotes i també un parc infantil. Catalunya Plans, a Sant Vicenç dels Horts, a 10 minuts de Barcelona. Informa-te'n a catalunyaplans.com. Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900 842 848 o entra a iott.net.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium. Tenen més de 250 metres quadrats d'exposició, la més gran de Catalunya, amb tots els models de cadires i escúters. I fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
Després de vendre 1,5 milió d'exemplars, torna la saga L'Arc més autèntica amb una nova novel·la, L'Estrella de l'Illa Nord. Una gran història d'amor, ambientada a Nova Zelanda durant la Primera Guerra Mundial. L'Estrella de l'Illa Nord, de Sara L'Arc, publicat per Rosa dels Vents.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultures, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Arribar a casa és sentir confort. És tenir temps per a tu i per a qui més estimes. Temps per gaudir. A Masterpiel portem 40 anys decorant la teva llar amb sofàs i mobiliari pensats per al teu benestar. I ara, pel nostre aniversari, et portem nous estils, nous dissenys i nous conforts. Descobreix-ho a Masterpiel, a Via Augusta 184, a Comte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Torna la revolució sexual a RAC+1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències...
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC+1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més
u. Amb el suport de sexydream.es. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC+1, podcast.
RAC+1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Des de que vengo aquí a todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar amb si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura, sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC1. Tots som
més
u. No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Falten 12 minuts per les 10 de la nit i, com dèiem abans d'aquesta pausa, avui s'han conegut aquests primers casos en què jutges han decidit rebaixar penes a alguns acusats per agressions sexuals, escudant-se en aquesta nova llei que el Congrés va aprovar a finals, com dèiem, del mes d'agost i que es coneix més popularment com la llei del només sí és sí. Per parlar-ne tenim avui en línia l'advocada Marina Roig, que és vicepresidenta de la Comissió de Dones del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Senyora Roig, què tal? Bona nit. Abans de res, li volia preguntar si a vostè li ha sorprès que alguns jutges hagin pres aquesta decisió de rebaixar aquestes penes, o era una cosa que es podia esperar. De fet, alguns experts havien alertat que podria passar això, tenint en compte el redactat d'aquesta nova llei.
Bueno, era una cosa que era esperada.
Vull dir, quan costa de pair d'una llei tan complexa com aquesta en pocs dies, però quan comences a analitzar-la ja veus que es mouen determinades forquilles d'alguns delictes, i al moure's aquestes forquilles provoca inevitablement un goteig de peticions de revisió, que crec que seran les excepcions, és a dir, la majoria dels casos evidentment no es podran revisar, moltes penes s'han agreujat, però algunes s'han rebaixat, potser s'han rebaixat els mínims, en algun cas s'han rebaixat els màxims, i això provocarà durant un temps un degoteig de peticions de revisió que, bueno, és normal pels efectes de que la llei penal, quan és més favorable, té una aplicació retroactiva.
Abans de preguntar-li què és el que pot haver passat en aquests casos, en aquestes rebaixes de les penes, no sé si ens pot resumir què és el que ha canviat a grans trets amb aquesta nova llei del només sí és sí, perquè ara pugui passar això.
Bueno, la llei del només sí és sí té moltes coses positives, més enllà del tema de les penes, no? Si ens centrem només en les penes, doncs eliminar els delictes d'abús sexual que tenien unes penes inferiors als d'agressió sexual i considerar-se totes les conductes com a agressió sexual, entenc que s'ha volgut harmonitzar una mica les penes, i tot i que es mantenen com a agressió sexual penes superiors a les que abans teníem en els abusos sexuals, en alguns casos s'han rebaixat els mínims. I llavors això provoca que no totes les sentències es puguin revisar, però, per exemple, aquelles sentències que havien imposat una pena en grau mínim, si el mínim abans eren 2 anys de presó i ara és 1 any, per exemple, poso un exemple, no un cas concret, sinó un exemple general per entendre-ho. Doncs si la sentència especifica que han imposat la pena en el grau mínim, doncs evidentment aquesta es podrà revisar si aquest grau mínim s'ha rebaixat. Si la sentència ha aplicat la pena en el grau màxim i es manté el grau màxim, doncs evidentment aquesta sentència no es podrà revisar. Llavors és una cosa molt complicada de cas per cas analitzar quin és el delicte que s'aplicava abans, quin és el delicte que es correspondria ara i quina és l'argumentació del tribunal en el moment d'imposar la pena, en el moment de dictar la sentència, quina argumentació va fer el tribunal per poder decidir si es pot o no revisar.
Però vostè creu que seran una excepció, és a dir, que seran els mínims casos en què es podrà fer aquesta revisió?
Sí, segur.
Digui.
No, dic perquè en caràcter general els abusos, diguem que les penes han pujat en quant a màxims, és veritat que al passar agressió sexual s'han baixat alguns mínims, però seran casos molt puntuals i durant un temps que s'hagin revisat totes les sentències, i moltes conductes que abans tenien unes penes inferiors, a partir d'ara, diguem que els nous delictes que es puguin cometre estaran més castigats.
Això és el que li anava a preguntar, precisament. Si algunes d'aquestes revisions pot passar al contrari, és a dir, que en comptes de revisar-se a la baixa, com ha passat amb aquests casos que explicàvem ara, que alguns es puguin revisar o que demanin una revisió i s'acabi fent a l'alça, és a dir, que s'amplin les condemnes.
A l'alça no es pot fer perquè la llei penal només es pot aplicar retroactivament si és més favorable al reu. Llavors, si l'efecte de la revisió fos una pujada de pena, la Constitució impedeix que pugui haver-hi una revisió. Només es revisaran aquelles que sigui a la baixa o es deixaran igual.
Dèiem també si a l'hora de la veritat hi ha prou recursos, vostè creu que hi ha prou recursos per poder desplegar aquesta llei tal com s'ha plantejat?
Bueno, actualment, en aquests moments, no hi ha prou recursos perquè encara no estan, no? Doncs, unitats d'atenció especialitzada que es preveuen, una assistència jurídica gratuïta que es preveu a totes les víctimes de violència sexual, no està actualment, i per tant costarà una mica de posar-ho en marxa. Però, per exemple, en quant a l'assistència jurídica gratuïta, que és molt important, de totes les víctimes de violència sexual, doncs està previst a la pròpia llei que en el termini d'un any s'haurà de reformar la llei d'assistència jurídica gratuïta, que és de l'any 96, i s'hauran d'incloure les víctimes de violència sexual com a persones susceptibles de tenir dret a l'assistència jurídica gratuïta amb independència de la seva capacitat econòmica. Serà necessari anar implementant, a mesura que vagi passant el temps, doncs, totes les mesures que preveu la llei. La llei sobre el paper crec que és positiva, contempla moltes coses positives, contempla una protecció integral de les víctimes de violència sexual que les equipara en règim de protecció i de tutela i de garanties i de drets a les víctimes de violència de gènere. Això és molt positiu i el que hem d'esperar és que, doncs, a mesura que vagi passant el temps, es vagin implementant totes les mesures, igual que va passar doncs, en la llei de violència de gènere, que va ser necessari que passés un temps fins que ens vam posar el dia a la pràctica, ens vam posar el dia amb el que preveia la llei, això passarà igual.
Abans dèiem que aquests tres casos, com a mínim els tres casos que s'han conegut avui, han passat a l'Audiència Provincial de Madrid. No sé si vostè creu que hi pot haver alguna intenció expressa d'alguns jutges o una certa predisposició a revisar aquests casos a la baixa.
Doncs no ho sé, la veritat, no sé què deu estar en ment dels magistrats i les magistrats de l'Audiència Provincial de Madrid, però si algun lletrat o alguna lletrada a qualsevol de les audiències ha demanat revisió, doncs el tribunal ha de revisar. Una altra cosa és el resultat de la revisió. I també la revisió també s'ha de fer d'ofici, és obligatori fer d'ofici. No sé si és casualitat que hagin sortit en premsa aquests tres casos en concret, si s'estan produint en més audiències de l'estat espanyol o els altres estan sent més prudents a l'hora de revisar. També és un tema de tempos, vull dir que no tenim, que jo sàpiga, a data d'avui encara no hi ha un cap circular de la Fiscalia que jo hagi conegut. Sempre que hi ha aquestes reformes, doncs la Fiscalia normalment treu alguna circular on interpreta com s'han de revisar les sentències per donar criteris. Jo no conec que estigui feta a data d'avui, potser està feta i a mi no m'ha arribat, però vull dir que tot això requereix un temps. Bueno, doncs potser l'Audiència Provincial de Madrid serà més ràpid, no ho sé.
No sé si els tertulians volíeu fer alguna pregunta, Oriol.
Sí, jo li volia preguntar simplement, m'ha semblat llegir en algun lloc que fins i tot em sembla que era una de les línies que apuntava el Ministeri d'Igualtat, que si bé és cert que aquestes revisions es podien aplicar penes més baixes, perquè així ho contempla la llei, també s'haurien pogut aplicar alguns agreujants que aquests jutges que han revisat les condemnes no han aplicat. Parlaven de l'abusar de l'entorn familiar, la força... No sé si és possible, quan es fa aquesta revisió, dir, bueno, sí, la pena és inferior, però jo com a jutge considero que aquests agreujants hi són i aquí no s'han considerat.
A veure, primer, la nova agreujant no es podria aplicar perquè tindria, ja ho he dit abans, només les disposicions més favorables al reu es poden aplicar retroactivament. Per tant, la nova agreujant no es podria aplicar. Una altra cosa és que a l'hora de fer l'anàlisi de quina seria, no? És a dir, el que has de fer l'anàlisi és quina seria la pena que imposaria ara i quina seria la pena que imposaria abans. Clar, el no poder aplicar aquestes noves agreujants que no existien abans, tampoc pots fer una extrapolació. Realment són casos molt quirúrgics, vull dir que és necessari veure quin és el delicte concret que es va aplicar en aquell moment, quin és el que tocaria aplicar ara amb el més favorable, no amb el que perjudica, i a més està a l'argumentació, insisteixo, que va fer el tribunal la sentència a l'hora de determinar la pena. No és el mateix imposar una pena en grau mínim que imposar una pena en grau màxim. Llavors, en funció de lo que haguessin argumentat, es podrà o no es podrà revisar. Parlar amb caràcter general és molt complicat, sincerament. Vull dir, s'ha d'estar el cas per cas.
Mariona.
Hola, Marina. Mira, la Moncloa com ha comentat que s'obria a revisar aquesta llei. Quan parla de revisió, podríem parlar de tornar a la forquilla del que s'havia rebaixat i pujar-la per evitar aquests casos, o aquest procés seria molt complicat?
Bueno, sempre es pot fer una nova modificació legal. El que passa és que quan fem revisions de codi penal, sempre passa que si toquem forquilles, és a dir, una cosa és que un delicte desaparegui i ha desaparegut i tothom tenim clar el que passa, i una altra cosa és que desaparegui un delicte però aparegui en una altra banda amb un altre nom, no?, i amb una altra forquilla de pena, que això és el complicat. Si amb aquesta llei que s'havia de preveure que hi haurien aquests casos que no seran, insisteixo, serà excepcional, no serà la norma. Si ja es podia preveure que passarien alguns casos, entenc que posar-se a tornar a modificar ara per evitar correcuita que hi hagi més casos de revisió, jo sincerament no ho veig.
No sé si pot ser que, també ho comentàvem abans durant la pausa publicitària, no?, que el fet que reobrin alguns d'aquests casos i que hagin de tornar a declarar les víctimes, això pot passar? És a dir, que hi hagi aquesta doble victimització, que les víctimes hagin de tornar a passar per aquest procés?
No, perquè el que es fa és una revisió de sentència. És a dir, el lletrat o la lletrada presenta un escrit sol·licitant la revisió, o el tribunal ofereix a les parts que es pronunciïn sobre la revisió, es fa un informe per part de totes les parts, el tribunal decideix i allò es pot recórrer, però mai es farà una repetició d'un judici, no? que faci que la víctima hagi de tornar. Només faltaria que hagués de tornar a passar pel calvari d'un judici.
I deia al principi, no?, que no ens quedem només amb aquesta part, amb aquests casos que vostè insisteix que seran excepcions, sinó que també té parts positives. Quins resultats bons està donant aquesta llei des que es va aprovar fa aproximadament uns 3 mesos?
Bueno, resultats en sentències materials no crec que hagi donat temps a molts resultats, però per exemple, per posar només un exemple, l'assetjament sexual en l'àmbit laboral, per exemple, les penes s'han duplicat literalment. O sigui, es pena el doble ara que abans. Evidentment, tots aquells procediments per assetjament sexual, de fets que s'hagin produït després de l'entrada en vigor de la norma, doncs el dia que arribin amb una sentència condemnatòria, aquells condemnats tindran el doble de pena que es podia tenir abans. I en aquest cas de l'assetjament sexual, per exemple, en l'àmbit laboral també s'ha disposat la responsabilitat penal de l'empresa. Per tant, diguem que hi ha, bueno, és veritat que amb el tema de les agressions i els abusos sexuals pot haver-hi algun moment en què hi hagi alguna disfunció per les forquilles de penes, però tenim uns altres delictes que s'han reforçat molt. I insisteixo que s'ha reforçat molt la protecció a les víctimes. Aquest Estatut Integral de Protecció és molt important, és a dir, les víctimes de violències sexuals tindran dret, per exemple, a poder aconseguir una reducció de jornada, un canvi de lloc de treball, ajuts econòmics, etcètera, etcètera. Les persones estrangeres que estiguin en situació regular i siguin víctimes de violència sexual, doncs se'ls paralitzarà els procediments d'expulsió, per exemple. En fi, hi ha tota una sèrie de mesures de protecció a la víctima, que per mi és la part més important d'aquesta llei, que crec que hem de celebrar i que s'aniran implementant a poc, però s'aniran implementant.
Doncs ens quedem també amb aquesta part positiva d'aquesta llei que es va aprovar a finals del mes d'agost. En fi, volíem també donar les gràcies per acompanyar-nos avui l'advocada Marina Roig, que és vicepresidenta de la Comissió de Dones del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Senyora Roig, gràcies per acompanyar-nos avui al 9C.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bona nit. Es passa un minut ara de les 10 de la nit. El que fem a aquesta hora és actualitzar la informació. Estem, com sempre, amb el Pep Tormos. Pep, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que continuem molt pendents de la situació a Polònia, on aquest vespre l'impacte d'un possible míssil rus hauria provocat la mort de dues persones. De moment, Rússia nega de totes que hagi atacat territori polonès. A aquesta hora, el Comitè de Seguretat de Polònia es reuneix per investigar-ho, i la Unió Europea i l'OTAN demanen prudència abans de prendre qualsevol decisió.
Doncs sapiguem quina és l'última hora. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
Exacte. El que sabem ara a aquesta hora és que aquest vespre un possible míssil rus, o com parlen fins i tot alguns mitjans polonesos, restes d'un míssil rus haurien impactat a un poble polonès proper a la frontera amb Ucraïna, causant dos morts. Rússia ja ho ha negat, i també els Estats Units han dit que de moment és d'hora per afirmar que es tracti d'un míssil rus. A tot això, com deia, el govern polonès reunit continua a aquesta hora al Comitè de Seguretat Nacional. Per tant, tant fons de les institucions europees com de l'OTAN han explicat que fins que Polònia no expliqui què ha passat ni atribueixi una autoria, no reaccionaran. Per tant, prudència de moment, més que res perquè és un assumpte molt delicat. Si es confirmés que es tracta d'un míssil rus, estaríem parlant d'un atac en territori OTAN, i per l'Aliança això sempre ha estat una línia vermella, i sempre han dit que estan preparats per defensar cada centímetre de territori.
Gràcies, Lluís. Doncs estarem molt pendents d'aquestes possibles reaccions, tant per part de la Unió Europea com també de l'OTAN, a aquest possible atac rus en territori polonès. D'altra banda, Donald Trump, que anunciarà aquesta matinada si es presenta o no a les eleccions nord-americanes del 2024.
L'expresident ja ha avançat que ha de fer un gran anunci sobre la seva candidatura a les presidencials. Trump no ha volgut, però, donar més detalls, al·legant que no vol desviar l'atenció de les eleccions legislatives. Sigui com sigui, l'anunci serà a les 9 del vespre als Estats Units, a les 3 de la matinada, hora catalana.
I ho dèiem ara, els experts alerten que la llei del només sí és sí farà que es rebaixin algunes condemnes de delictes sexuals.
Avui mateix el TSJ de Madrid ha revisat a la baixa un parell de sentències d'aquest tipus que beneficien els abusadors. L'advocada Marina Roig, vicepresidenta de la Comissió de Dones del Col·legi d'Advocats de Barcelona, diu que era esperable que això passés perquè s'han harmonitzat les penes. Ho ha explicat ara fa uns minuts al 9C de RAC1.
Es mouen determinades forquilles d'alguns delictes, i el moure's aquestes forquilles provoca inevitablement un goteig de peticions de revisió, que crec que seran les excepcions, és a dir, la majoria dels casos evidentment no es poden revisar, moltes penes s'han agreujat, però algunes s'han rebaixat, potser s'han rebaixat els mínims, en algun cas s'han rebaixat els màxims, i això provocarà durant un temps un degoteig de peticions de revisió.
El govern espanyol ja ha anunciat que revisarà el text de la llei perquè això no passi.
I ho hem sabut fa uns minuts, Rosalia, que ha obtingut dues nominacions als Grammy.
Competirà a les categories de millor àlbum de rock o música alternativa llatina i a millor film musical. Són dues nominacions de la cantant de Sant Esteve de Sesrovires, Rosalia, pel seu disc Motomami. Els premis s'entregaran el 5 de febrer a Los Angeles. Les cantants Beyoncé i Adele encapçalen la llista de nominacions.
Gràcies, Pep, que vagi bé.
Bona nit.
I Aleix Pariser, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Explica'ns què fareu. Avui t'ho diràs.
Doncs seguirem donant voltes a aquest inici del Mundial de Qatar, evidentment amb l'última hora esportiva, però també amb tot el que està envoltant, no?, per l'elecció de la seu i pel fet que és un país que no respecta drets humans, sobretot pel que fa a les dones i al col·lectiu LGTBI. Avui, de fet, hem muntat un programa especial per parlar d'aquesta part fosca de Qatar, amb Joan Maria Pou, Toni Padilla i Edu Polo a la tertúlia. Ens visitarà Roger Xurià, que és coordinador de la revista Panenka. Hem fet una edició especial amb la tapa totalment negra, no?, per parlar de la part fosca de Qatar. Trucarem a la Media Inglesa, que és un canal molt conegut en el món futbolero, que també han fet un documental d'aquestes trames i corrupteles que hi ha darrere l'elecció de Qatar. Trucarem a Amnistia Internacional i ho rematarem tot plegat amb una antitertúlia amb el Sergio Heredia, avui parlant de Gianluca Basile, que és un mite del Barça de bàsquet i que s'ha passat al pàdel. De fet, té un club de pàdel a Sant Esteve Sesrovires, localitat de Rosalia.
Molta teca, avui, com sempre, el t'ho diràs. Gràcies, Aleix, t'escoltem d'aquí a menys de mitja hora.
Fins ara.
I acabem amb el temps. Abel Caral, què tal?
Bona nit.
Fa una hora aproximadament que ens deies que encara plovisquejava en algunes comarques. Ha parat de ploure o encara...
Mira, tenim quatre gotes alguns sectors del Segrià, de les Garrigues, de la Conca de Tremp, poca cosa, pot arribar alguna escorrialla més des de l'Aragó, però bé, tot plegat poca cosa i demà de precipitacions no se n'esperen. Encara al matí força núvols, però ràpidament anirà a la baixa, acabarà fent més sol o un sol més efectiu que no pas avui o que no pas ahir, que aquest inici de setmana. Després a la tarda tornaran a augmentar els núvols, però el que dèiem, no deixaran precipitacions. Una mica més de fred de bon matí, sobretot en comarques interiors. Al migdia, 2, 3, 4 graus menys en moltes comarques, retrocedim una mica, després dijous tornen a pujar.
Tornen a pujar i després tornen a baixar.
I després baixen de manera més clara.
Això serà un dragó encara.
Una mica. I a partir de divendres una baixada més clara que no pas la que tindrem demà.
Gràcies, Abel, que vagi bé. Fins demà.
Que vagi bé. Bona nit, fins demà.
Passen 6 minuts de les 10 de la nit. No sé si vosaltres sou dels que ja teniu ganes que vingui el fred o no, perquè diu l'Abel que a partir de divendres sembla que sí.
És que les mosques estan molt empipadores, últimament. Mosques, mosquits, que no acaben de...
Tu fas la predicció en funció d'això.
Home, en principi, octubre finit, morta la mosca i el mosquit, i estem a 15 de novembre i continuen empipant les mosques. A més, ara, com que fa fred, a fora les mosques entren a dins, i llavors encara estan més empipadores. Per tant, que vingui una clatellada del vent del nord.
Estem d'acord. Hem de matar les mosques.
Fred, Oriol, fred.
Sap greu, però vull dir...
El Raimundo no ho té clar, si vol fred o no.
No, a veure, sí, és el que toca.
És el que toca, no?
Jo estic per l'harmonia mundi, no?
Però... Mariona?
Jo sí, una bona tramuntanada que netegi l'ambient. Sí,
eh?
Ara, ara. De tant toca. A més, ara en tenim poca de tramuntana.
No sé com ho porta l'Anna, això del fred. Acostumats, aquí a Lleida, també.
A mi ja m'agrada. Aquesta setmana, dimarts, vaig estar a Barcelona i... No, aquesta setmana no, la passada, clar. I de veritat que em vaig quedar al·lucinada de la calor que feia. Ja. Em va semblar que estàvem a l'estiu. Jo pensava que a Lleida estava fent molta calor, però he vist que, diguéssim, es pot tornar a l'agost només agafant un tren.
No, i que almenys a Lleida, moltes comarques interiors, de nit encara baixa una mica, però és que a la costa estem tenint mínimes que estan per sobre dels 15 graus. Vull dir que ni de nit fa
calor,
gaire fred.
Ja té gràcia que Lleida trobin que Barcelona fa calor, eh? Sí.
En fi, Anna Saez, Mariona Ferrer, Raimundo Viejo, Oriol Rivet, gràcies per acompanyar-nos avui a la tertúlia del 9C. Que vagi molt bé.
Bona nit.
Nosaltres fem una petita pausa i de seguida hi tornem avui amb la Laura Grau.
RAC 1.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium. Tenen més de 250 metres quadrats d'exposició, la més gran de Catalunya, amb tots els models de cadires i escúters.